els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Benvinguts, amics oients, a aquest espai, a aquesta secció. La veu de Càritas és l'estona de la caritat, de l'amor i del servei als més necessitats, amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Obríem temporada dilluns 9 de setembre amb una completa entrevista al bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, delegat pel cardenal Joan Josep Omella a la Tarraconense per a les qüestions de Càritas i de la caritat. Avui reprenem la dinàmica ordinària d'aquesta secció i així fem el nostre habitual resum de notícies. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, es va reunir dimecres 28 d'agost amb la presidenta de la taula d'entitats catalanes del tercer sector social, Francina Alsina, per fer una primera reunió de treball que va servir per abordar les prioritats del departament i de les entitats socials davant de la nova legislatura. La consellera Martínez Bravo va visitar la seu de l'entitat, el Hub Social de Barcelona, un espai impulsat per la Fundació Bofill, que connecta organitzacions i persones compromeses amb la justícia social i l'equitat, on va saludar els professionals que hi treballen, així com la resta d'entitats que també tenen la seu al mateix espai. Després de la visita, la consellera, acompanyada pel secretari general del departament, Raúl Moreno, va mantenir una reunió de treball amb representants de la junta directiva de la taula i el director de l'entitat, Roger Civit. Durant la reunió van posar sobre la taula les prioritats del nou equip del departament, que són de diversos temes socials relacionats amb les polítiques de lluita contra la pobresa, l'exclusió, les desigualtats, la garantia d'ingressos mínims i l'enfortiment dels serveis socials, entre d'altres. Parlem també de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, perquè va celebrar el 24 de juliol passat l'acord de traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital a la Generalitat, malgrat que arribi amb retard, segons diu. Cal recordar que fa gairebé 3 anys que les entitats socials reclamen que es faci efectiu aquest traspàs. Les entitats socials admeten que el traspàs és important per assegurar una coordinació correcta entre les dues prestacions socials que garanteixen a Catalunya uns ingressos mínims a persones en situació de màxima pobresa, l'ingrés mínim vital, gestionat pel govern espanyol, i la renda garantida de ciutadania pel govern català. Així doncs, els dos ajuts tenen el mateix objectiu, que és assegurar uns ingressos mínims per a la cobertura de necessitats bàsiques. La taula creu que l'anunci d'una gestió unitària integrada és un pas endavant per avançar cap a una finestra única d'accés als dos ajuts. Segons la taula del tercer sector, el traspàs també és una oportunitat per augmentar el grau de cobertura de l'ingrés mínim vital i per millorar la renda garantida de ciutadania. D'altra banda, la primera edició del camp de treball d'estiu de voluntariat jove organitzat pel programa Joves amb Valors de Càritas Diocesana de Lleida, amb la col·laboració de diferents entitats cristianes, va finalitzar amb un sentiment de satisfacció tant per part dels 8 joves com del personal tècnic que hi va participar. Durant 6 dies, joves voluntaris van poder descobrir les diverses realitats amb les quals treballen arrel Sant Ignasi, Càritas Diocesana de Lleida i la seva empresa d'inserció Troballes i la Fundació Jericó. Per una banda, van escoltar explicacions sobre aquestes entitats i, per l'altra, van col·laborar en la realització de tasques com ara l'etiquetatge de calçat d'hivern, que entrarà a les botigues de moda Re, i a preparar el servei àpats a les persones que assisteixen al menjador social de la Fundació Jericó. També va tenir l'opció tot aquest equip de conèixer la granja Pi Ferrer i les seves activitats. Seguim repassant l'actualitat d'aquests dies. La plataforma del tercer sector ha sol·licitat augmentar del 0,7% a l'1% l'assignació tributària de l'IRPF i de l'impost de societats destinada a activitats d'interès general considerades d'interès social. Assenyala que el sistema de subvencions actual requereix un canvi substancial que permeti assolir un marc de finançament estable, suficient, garantit i també previsible. Però mentre s'avança en aquest canvi, es proposa augmentar fins a l'1% l'assignació tributària per a finalitats socials perquè les entitats puguin tenir més estabilitat per planificar a llarg termini i augmentar-ne així l'impacte social. Si aquesta proposta s'hagués adoptat l'any 2023, hauria augmentat d'un 43% la quantia recaptada per l'impost de la renda per l'IRPF i pel de societats per a fins socials. L'objectiu és aconseguir que la proposta aparegui recollida als pressupostos de l'Estat del 2025. Comentem un altre ressò d'aquest estiu passat, i és que a mitjans de juliol es va posar en marxa el grup de suport al dol migratori, una nova iniciativa de Càritas Diocesana de Lleida, de la qual formen part persones participants en el programa d'acollida social de l'entitat. Les sessions es duran a terme cada 15 dies aproximadament i estan dirigides per la responsable del Servei de Suport Psicològic de l'entitat catòlica. L'objectiu d'aquestes trobades és poder aportar un acompanyament al dol migratori i comptar amb un espai d'escolta i d'atenció psicoemocional en grup, mitjançant experiències i vivències compartides entre les persones participants. El grup de suport s'allargarà fins a finals d'aquest 2024 i en formaran part una quinzena de persones. Us expliquem, a més, que Troballes, l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Lleida, serà l'encarregada de gestionar els contenidors higiènics femenins dels edificis i locals municipals propietat de l'Ajuntament de la capital del Segrià durant els propers 4 anys. El servei comptarà amb la instal·lació dels recipients dissenyats per al dipòsit i retirada de residus femenins, així com la seva recollida en les periodicitats establertes. Les persones responsables del projecte han dissenyat 16 rutes per tota la ciutat de Lleida. Encara resumim algunes notícies més. La Garriga compta des d'aquest estiu amb 12 punts de recollida de roba usada en contenidors en superfície gestionats per la Fundació Formació i Treball. Així s'ha acordat en el conveni de col·laboració signat entre Formació i Treball i l'Ajuntament d'aquesta localitat del Vallès Oriental. Als contenidors vermells es pot deixar tota mena de peces de roba, calçat i complements, i també roba de la llar, una aposta per millorar la gestió del residu tèxtil municipal i sumar-se al canvi de paradigma que esdevé la indústria de la moda, la segona més contaminant del món. Amb aquest conveni, l'Ajuntament de la Garriga s'incorpora al compliment de la posada en marxa de la nova llei 7/2022 del 8 d'abril per a residus i sòls contaminats per una economia circular que obliga els estats membres de la Unió Europea a la recollida selectiva de residus tèxtils abans de l'1 de gener vinent. Ha tingut lloc entre el juliol i l'agost una nova edició del CREATIM, un taller dirigit a persones ateses des del programa d'acollida laboral de Càritas Diocesana de Lleida amb baixa ocupabilitat i complexes situacions familiars. Al llarg de 8 sessions, les persones participants han esdevingut, amb l'ajuda del personal tècnic que els han acompanyat, un pou de creativitat per donar forma al material didàctic per al curs de la autoescriptura i competències bàsiques que realitzen més endavant. El bon ambient ha estat el denominador comú de cada jornada, amb dinàmiques i jocs que han permès treballar les capacitats comunicatives fins al punt d'esforçar-se en equip per un objectiu comú i millorar les habilitats manuals. La formació s'emmarca en les accions previstes en els itineraris d'inserció sociolaboral dintre del que és el cofinançament del Fons Social Europeu, que treballa diferents aspectes que fomenten el desenvolupament de competències professionals. El Fontanals Golf Club i Càritas Diocesana d'Urgell van celebrar el 7 d'agost passat la 5a edició del torneig Càritas de Golf Solidari. Aquest esdeveniment bianual, que s'ha convertit en una tradició a la comarca de la Cerdanya, vol recaptar fons per a les famílies més vulnerables. Des de la seva primera edició, el torneig ha demostrat que és un èxit rotund fins al punt que implica desenes de comerços, empreses i entitats. La generositat d'aquests col·laboradors, juntament amb la participació de més de 30 voluntaris i 110 esportistes, ha permès a Càritas Diocesana d'Urgell recaptar 5.200 euros per a les seves iniciatives socials. Els representants del club de golf van expressar el seu profund agraïment a Càritas per la seva tasca. Josep Casanova, director de Càritas Urgell, va correspondre a l'agraïment per acollir aquest torneig extraordinari i va subratllar que el seu èxit va ser fruit de la solidaritat i l'entusiasme dels participants. I completem aquest informatiu dient-vos que la Fundació Ubuntu Àfrica col·labora amb Càritas Diocesana de Terrassa responent al seu objectiu d'impulsar iniciatives d'entitats no lucratives que contribueixin a millorar la realitat socioeconòmica i la qualitat de vida de determinats col·lectius vulnerables. Càritas vol acompanyar les persones que viuen en situacions de vulnerabilitat i la col·laboració de la Fundació s'ha adreçat al projecte d'esmorzar i dutxa que acompanya cada matí persones en situació de sense llar a la ciutat de Sabadell. Parlem de la verema, i és que a la finca Mas Marquet, situada a Piera, a la comarca de l'Anoia, es va donar el tret de sortida a finals d'agost del que és la primera verema des de la posada en marxa del projecte social impulsat per Brins d'Oportunitats, empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Després de mesos de preparació i de formació intensiva, els joves participants del projecte van començar a collir els primers raïms de les 11 hectàrees de vinya de la finca. Aquesta verema marca un moment important per a Mas Marquet, que simbolitza l'esforç i la dedicació de tots els que formen part d'aquesta iniciativa. El projecte inclou també el conreu d'unes 800 oliveres i té com a objectiu oferir formació pràctica i oportunitats laborals dignes als joves en risc d'exclusió social. Amb aquesta primera verema es posa en relleu la capacitat que té el projecte de generar un impacte positiu tant a nivell social com econòmic dins el sector agrícola. La verema Mas Marquet no només representa una fita en la trajectòria del projecte, sinó que també obre noves oportunitats per als participants, fins al punt que els brinda l'experiència directa en un sector en creixement i els prepara per un futur laboral amb més garanties. Tenim amb nosaltres per parlar-ne uns minuts i com a testimoni avui a la veu de Càritas, Ramon Carbonell, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu. Senyor Carbonell, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, molt bona tarda a tothom. Gràcies a vosaltres per trucar-nos.
Encantadíssims. Bé, primer de tot, ens pot recordar què és Brins d'Oportunitats com a projecte social que permet, no?, aquests fruits de la verema ara?
Correcte. Doncs mira, Brins d'Oportunitats és una empresa d'inserció, 100% diguéssim propietat, amb capital de Càritas Diocesana del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, que el que busca és ser un grau més, diguéssim, en el grau de possibilitats o l'escala de possibilitats que les persones que tenen Càritas puguin tenir per inserir-se en el mercat de treball normalitzat. És una empresa que té 7 anys de vida, que bàsicament s'ha dedicat històricament des del seu naixement a la prestació de serveis de neteja, de transport, petites mudances, neteja forestal, també jardineria, i des de ja fa gairebé un any doncs vam emprendre aquesta nova aventura que ara explicàveu de també cultivar vinyes i oliveres.
Molt bé. I com faríeu un balanç d'aquesta primera verema, ara que ja ens trobem molt entrat al setembre?
Doncs d'entrada, òbviament, estem molt contents d'haver vist néixer i créixer aquest fruit que ja gairebé estem acabant d'acollir. Ha estat una aventura que d'entrada se'ns plantejava complicada pel tema de la sequera. Recordem que veníem d'un any 2003 amb molt poca pluja i això ens feia patir perquè ens feia pensar que possiblement el risc que assumíem doncs superava les nostres possibilitats més enllà de la il·lusió que posàvem en el projecte. Per sort ha plogut des de que nosaltres vàrem agafar aquest projecte. Per sort el raïm ha tornat a sortir i malgrat estem segurament amb una collita per sota del que seria normal en un bon any de pluges, estem molt contents perquè hem collit i de moment s'estan acomplint les expectatives que teníem en relació a la quantitat.
Uh-huh. I com és el funcionament del procés fins que unes determinades persones arriben a participar en aquesta verema? Com ha anat tot plegat, diguéssim, dins del projecte
Correcte.
Social?
Sí, les persones que participen professionalment, com a contractades en aquesta verema, en aquest moment són 4 joves extutelats que tot just fa un any teníem la possibilitat de contractar. a través d'una línia de treball dintre de la nostra empresa d'inserció de brins d'oportunitats que es dedica principalment al que us deia abans, temes de jardineria, temes també d'horticultura, neteja forestal, i per tant fa un any incorporàvem aquests quatre joves que els hem tingut treballant durant tot l'any, entre d'altres feines, doncs a la cura dels ceps. Han estat fent poda en verd, han estat ajudant a fumigar, han estat llaurant el camp i, òbviament, ara, en aquesta última fase de la collita, del que tocava ara, doncs han estat collint el raïm. Per tant, és un projecte que ha anat tenint diferents passos, diferents moments, però que ens ha permès que aquests quatre joves tinguin habilitats ara mateix professionals en la cura de la vinya, en la verema, però també amb d'altres possibilitats per obrir-se laboralment en el món professional a partir d'ara.
Efectivament, aquesta és la gran qüestió, no? El que és atacar el problema de fons i que aquests joves tinguin feina més enllà d'aquesta verema. Avui n'hem estat parlant amb Ramon Carbonell, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. El projecte Brins d'Oportunitats i concretament aquest de la verema té futur? Ara, un cop passada aquesta temporada, es reactivarà de cara a l'any vinent?
Per descomptat, ara després de collir ens toca, òbviament, esperar a que el raïm faci el seu procés de maduració, de fermentació, sí, per acabar veient a finals d'any, principis de l'any que ve, doncs el vi embotellat de Brins d'Oportunitats, el vi de Càritas, que ja en diem nosaltres, no? I òbviament tocarà podar la vinya, tornar-la a cuidar, tornar-la a tenir cura i confiar doncs, que continuï plovent perquè l'any que ve puguem parlar ja de la segona verema amb possibilitats, òbviament, d'ampliar el camp de treball de la nostra empresa d'inserció i també les possibilitats de que noves persones, nous joves, doncs, puguin tenir camí professional a través del cultiu, del treball de la vinya.
Doncs agraïm a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al seu director, Ramon Carbonell, que ens hagin acompanyat avui, segon dia de la temporada per a la veu de Càritas, i molt ràpidament, aprofitant que el tenim i com que estem a l'inici de curs, algun projecte, alguna necessitat que ens vulgui destacar o compartir, a banda del dia a dia de Càritas, que sempre és molt intens?
Sí, òbviament, ja ho sabeu, ens coneixeu prou bé i els que ens escolten jo crec que també tenim molts fronts oberts, malauradament, però òbviament un dels fronts principals en els que anem atacant, a banda òbviament del tema, tot el tema laboral, és el tema de l'habitatge. Per tant, avançar que a finals de novembre, si Déu vol, podrem presentar tres nous habitatges d'acollida per a famílies i per a persones que estan en situació d'exclusió residencial, perquè us dic ara mateix, aquest és el principal, també un dels principals focus d'atenció de la feina que ens toca fer, i repeteixo, malauradament, a Càritas, persones que no se n'en surten i que necessiten del cop de mà de tots plegats. Càritas vehicula l'ajuda i la solidaritat de moltíssima gent que confia en nosaltres.
I tant, i
tant. Per tant, aprofito també la vinentesa, òbviament, per agrair-ho.
I tant, agrair els donatius, el voluntariat, naturalment, i aquestes emergències que també s'han d'atendre, sense excloure el més important, que és que aquestes persones en un futur puguin finançar-se el seu habitatge, tenir una feina i tenir una vida, el que podríem dir, normal. Com sempre, un plaer tenir un dels directors de Càritas a Catalunya, avui el de Sant Feliu de Llobregat, Ramon Carbonell. Bon curs, una abraçada i enhorabona per totes les iniciatives. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies, Ignasi, a tothom que ens escolta. Una abraçada ben forta.
I els últims minuts de la veu de Càritas seran cada setmana, com sempre, per invitar-vos a algunes previsions d'agenda. De fet, us proposem consultar, sempre que vulgueu i pugueu, les pàgines web de les Càritas Diocesanes, amb seu a Catalunya. Com sempre, cada dilluns anirem donant a conèixer nosaltres algunes activitats caritatives de l'Església que considerem importants en aquesta, la nostra agenda. Aquest dilluns a les 4 de la tarda, en format online, el Departament de Voluntariat i Formació de Càritas Diocesana de Terrassa acull una sessió informativa que ha organitzat sobre voluntariat adreçada a persones interessades a fer voluntariat a Càritas. Igualment aquest dilluns, 16 de setembre, té lloc una altra sessió informativa sobre voluntariat, en aquest cas presencial, a les 5 de la tarda al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, organitzada per Càritas Diocesana de Barcelona. Aquest dimecres, 18 de setembre, i els següents, 25 de setembre i 2 i 9 d'octubre, des de 2:15 del matí fins a la 1 del migdia, al Seminari Conciliar de Barcelona també, el professorat de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona organitza un curs bàsic de voluntariat social. També aquest dimecres, a les 11 del matí, a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels 18 de Barcelona, tindrà lloc la reunió de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya. I una altra reunió important, en aquest cas a nivell estatal, és la d'aquest dijous, dia 19, reunió de les Càritas regionals o autonòmiques de Càritas Espanyola, en què participarà, evidentment, una representació de Càritas Catalunya. Igualment aquest dijous es reuneix la Junta Directiva de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual forma part Càritas Catalunya. Aquest divendres i aquest dissabte, 20 i 21 de setembre, en el marc de l'obert del Centre Històric, Càritas Diocesana de Lleida organitza un conjunt d'activitats per a tota la ciutadania. Divendres al matí, de 10 a 1, té lloc una jornada de portes obertes i un escape room a la seu de l'entitat al carrer Sant Josep 2 de Lleida. A les 7 de la tarda, xerrada de Rufí Cerdán sobre la petjada humana en l'ecosistema urbà. I dissabte, de 10 a 1, un cinefòrum al matí amb la pel·lícula La carta i un vermut. Els projectes de gent gran de Càritas Diocesana de Tarragona acullen aquest divendres una sortida al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. L'ha organitzada precisament aquest grup de projectes de gent gran. I finalment aquest diumenge, 22 de setembre a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugell, el grup Port Bo celebra el seu 58è aniversari amb una cantada d'havaneres a benefici de Càritas Palafrugell. I abans d'acomiadar la veu de Càritas, encara recollim altres notícies d'aquests dies. També n'hem recollit, com us hem dit abans, amb la perspectiva de l'estiu que acabem de deixar o que estem deixant. Us comentem que la presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina, ha enviat una carta a totes les entitats membres informant que ha començat a principis d'aquest setembre el procés electoral per escollir una nova presidència i una nova junta directiva. Les eleccions se celebraran dimarts 12 de novembre en el marc de la 63a Assemblea General de la Institució. El nombre de llocs que cal proveir és 13, la presidència i 12 membres més. Ja està tot a punt per a la celebració el proper dimarts 15 d'octubre d'una nova edició del Sopar Solidari de Càritas Diocesana de Girona a benefici dels projectes d'atenció a les persones més vulnerables. Sota el nom Un Sopar de Compromís, la iniciativa solidària està adreçada a les empreses i persones sòcies i donants compromeses amb l'entitat. L'espai exclusiu Mas Marroc de Vilablareix, a prop de Girona, gestionat per l'equip dels Germans Roca, tornarà a ser la seu de l'esdeveniment. Durant la vetllada, Càritas Diocesana de Girona donarà a conèixer un recull de les accions que ha dut a terme durant els darrers mesos i s'obsequiarà a totes les persones assistents amb un detall. El sopar de compromís ofereix la possibilitat de reservar places individuals, taules per a empreses, cobert zero i altres opcions de col·laboració. I tornem a parlar de Càritas d'Urgell perquè la seva trobada d'inici de curs, el 5 de setembre passat, al voltant de 80 persones, incloent-hi preveres, voluntaris i contractats i col·laboradors de diverses parròquies del Bisbat d'Urgell, es van reunir per compartir un dia de convivència i pregària al santuari de la Mare de Déu de Núria, patrona d'aquesta diòcesi. L'esdeveniment va comptar amb la presència i la participació del president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, del director de Càritas Diocesana d'Urgell, Josep Casanova, de la vicedirectora de Càritas Diocesana, també Marta Fortuny, i del delegat episcopal de l'entitat catòlica, Jaume Mayoral. Arribats al santuari, els participants van ser acompanyats per Joan Parera, custodi de la Basílica, i també es va celebrar l'Eucaristia. Després, a les pregàries es van encomanar per l'arcabisbe Joan Enric Vives per l'aniversari de la seva ordenació episcopal. Els 80 pelegrins van tornar a les diferents parròquies del bisbat amb una darrera visita a l'església, després d'una darrera visita a l'església per pregar junts amb un text del Papa Francesc dedicat a la Mare de Déu. I el reglament de la Llei Orgànica 4/2000 de l'11 de febrer sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, que està en procés de reforma en aquests moments, és un instrument clau en la política migratòria i eina fonamental per a promoure la inclusió de la població immigrant a Espanya. Ho diu l'Aliança, formada per 6 organitzacions especialitzades en l'acompanyament social i jurídic de persones migrants i refugiades, entre elles la Comissió Espanyola per l'Ajuda al Refugiat, Càritas, Andalucía Acoge, la Red Acoge i el Servei Jesuïta als Migrants. Valoren positivament algunes de les reformes proposades pel govern espanyol i reconeixen que s'han incorporat aportacions clau compartides per les entitats socials, com ara la reducció del període de residència prèvia per obtenir la regularització, la simplificació dels procediments d'arrelament. Tot i això, considerem que encara existeix un ampli marge de millora. Aquestes 6 organitzacions han presentat per aquest motiu una bateria de propostes per garantir vies d'entrada segures i regulars que evitin la irregularitat administrativa, com ara la concessió de visats, la flexibilització de la figura del reagrupament familiar per procurar el dret a la vida en família de les persones migrants i la rebaixa dels períodes de residència exigits per sol·licitar les autoritzacions de residència i treball. I fins aquí la veu de Càritas d'avui.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.